Vera, l'operador de veritat, us ofereix el pop-up de Catalunya Ràdio.
La teva vida ja és digital. Viu-la al pop-up. Pop-up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Avui és un dia històric. Entra en vigor la nova normativa sobre el correu brossa telefònic. El dret que tenim els usuaris a no rebre trucades telefòniques no desitjades amb finalitats publicitàries. És una circular de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que avui es publica al BOE. Si ens truca una empresa amb la qual tenim un contracte, la trucada és lícita. Ho poden fer. Està molt detallat, però ens hem de quedar amb un concepte. Es prohibeix, a partir d'avui, la realització de trucades comercials en números generats de forma aleatòria sense el consentiment previ de l'usuari. Jo crec que avui és un dia històric, és a dir, que a partir d'ara, si rebeu una trucada d'espam publicitari i l'han fet de forma aleatòria, podeu denunciar aquesta trucada. Finalment, per tant, es prohibeix la realització de trucades comercials a números generats de forma aleatòria sense el consentiment previ de l'usuari. És que això hauria de repetir 10 vegades. Ara mateix viralitzem per Twitter el text concret del BOE, del Butlletí Oficial de l'Estat. Suposo que hores d'ara les empreses de telemàrqueting radiotelefònic ja deuen estar pensant alternatives, però com a usuaris sapigueu que sense el vostre consentiment previ no us poden trucar. Acaba, per tant, l'espam telefònic. Bé, saludem a nostra IA, que té les dades del que farem a aquesta hora. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Ja tenim el primer estudi sobre xarxes socials a Catalunya. Analitzem els resultats amb dos grans especialistes, Albert Vico i l'Arnau Sanz de l'agència Imagina. No podem tancar el pop-up sense que surti una de les paraules de futur. Quàntica. Rebrem una gran especialista, l'Alba Cervera, investigadora del Supercomputing Centre de Barcelona.
Doncs si us sento, després de parlar de metavers, de blockchain, arriba el dia de parlar de quàntica. Anem per feina.
N'hi ha que s'informen sempre amb Catalunya Ràdio. El món avui és digital, qui vulgui entendre'l bé. Que escolti el pop-up. Un circ on un algoritme diu què has de fer. La Mariola et dona les eines per obrir la ment. I així funciona el món.
Som Pop-up Cat Ràdio a totes les xarxes.
Welcome to Instagram.
Perquè últimament surten només cançons, o sigui, dient pestes de les xarxes socials, i tots estem a les xarxes socials. És un moment de reflexió, però segons el baròmetre de les xarxes socials a Catalunya, la xarxa social preferida dels catalans és Instagram, petit spoiler del que ara us explicarem. Nascuda el 2010 per compartir fotos i vídeos, ha anat derivant cap a una mena d'aparador de la nostra vida social, on hi projectem la nostra imatge més amable i glamurosa com a part de l'univers Meta de Mark Zuckerberg. S'ha convertit en el relleu natural de Facebook. També acull activisme. Instagram és una cançó d'Arc de Triomf del 2020. Mira, com diu la Mariví, són una mica els rebeldes catalans, no? Aquesta cançó semblava els rebeldes. Va, saludem el nostre home rebel de xarxes.
Albert Vico. Estratègia de xarxes socials. Tallers i tutorials.
Hola, com estàs, Albert Vico?
Què tal? Bon dia. Hola, Mariola.
Tanta feina... Tanta sí. Feina, i quant dies feia que no deies hola, Mariola?
Tens tota la raó. Ho he dit, però en privat, no davant del micròfon.
Clar, clar, perquè hem anat fent, hem comentat via WhatsApp
coses. Hem anat parlant coses, perquè realment, últimament, només em puc comunicar amb la gent via xarxes socials o via WhatsApp, perquè estem superats amb tanta feina.
Home, no m'estranya, perquè, o sigui, aquesta setmana, que és la setmana de l'orgull, sí, has aconseguit el contingut més viral a Catalunya de la setmana de l'orgull.
A veure, jo l'he gestionat una miqueta.
No siguis humil. Tu has aconseguit...
Les protagonistes són les que l'han protagonitzat, valgui la redundància, que són l'Andrea Falcón i la Carla Puig.
La Carla Puig és la community manager del Zona Franca, companya de l'Albert Vicó, i la jugadora que es va... No, en ple Zona Franca.
L'Andrea Falcón, que em va demanar ajuda per demanar-li casar-se en directe al programa.
Tu vas ser el còmplice.
Jo vaig ser el còmplice absolut de l'Andrea. Hem estat gairebé 6 setmanes treballant-ho perquè tot fos perfecte i perquè la Carla, que és molt llesta i molt cotilla, no se n'enterés de res, i crec que ho hem aconseguit bastant bé. I això s'ha fet viral, però no té cap mèrit, perquè una història bonica d'amor és normal que es faci viral.
Clar, però jo, mira, he fet una anàlisi, he stalkejat molt aquest tema, i s'ha fet viral en formats molt diferents, que això m'ha divertit, no?, perquè heu anat provant cada xarxa. Quina xarxa és la que ha esclatat més? És Twitter, potser, no?
Twitter ha anat molt bé, perquè realment l'Andrea té una comunitat molt potent a Llatinoamèrica, i ho han mogut molt a través de Twitter, però a nivell nacional, aquí a Catalunya, sobretot els reels d'Instagram ens han funcionat com un tiro, el TikTok també, però és el que deia, és un contingut que és un win-win, perquè és bonic, perquè té... és com un conte, no?, que comença
amb
una història, té una narrativa, té un final feliç i acaba amb un petó de pel·lícula, per tant...
I el més vist, el 3 a la carta.
És correcte.
Clar, és que això és difícil també arribar.
I ella és més, que és aquí. El que ens importa, la veritat.
I però ho he fet coincidir en plan, perquè clar, aquesta setmana tots estem fent continguts relacionats amb l'orgull, amb LGTBIQ+. Vosaltres vau fer coincidir també aquesta setmana?
No, em fa molta ràbia.
Ha sigut casualitat.
Em fa molta ràbia perquè, i espero que l'Andrea no se m'enfadi perquè ho desvetlli, ella em va dir, no puc fer-ho fins aquella setmana perquè m'han operat de la boca i tinc tota la cara inflada i no vull sortir a la tele així. Llavors, la primera setmana que estava operativa era la setmana del 26, que just eren 2 dies abans del Dia de l'Orgull. Vull dir que no hi havia una pretensió de... No hi havia un pinkwashing, en cap cas.
No, clar, és que s'ha volgut fer una gran campanya a la corporació sobre aquest tema i això ha sortit una mica de
la vida, de la vida. No puc abans.
És millor la vida que tot això d'aquesta preproducció. Per tant, enhorabona i felicitats a l'Andrea i la Carla per aquesta història feliç. Bé, estem a final de temporada. T'hem demanat que ens destaquis 3 novetats que realment creguis que han provocat canvis importants. Quin has triat a les xarxes socials?
He triat 4, ja em perdonaràs, perquè ja saps que xerro molt. Però ja. La primera, clarament, per mi és la deriva de Twitter. Twitter, amb l'arribada d'aquest senyor que ha semblat un elefant que entrés dintre d'una, no sé com dir-ho, una joieria o una botiga de delicatessen, ha trencat tot. Va arribar amb un, si ho recordeu, va arribar a dintre, va entrar amb un bidet o una pica de vàter.
Una pica de lavabo, sí.
Aquell senyor ha entrat d'una manera que ho ha canviat tot a Twitter i jo diria que no per bé, perquè al final la gent que defensava, jo continuo defensant que Twitter és una gran xarxa social, però la Brahma diu ara que Twitter és un lloc on només hi ha odi, on la gent que estava verificada que podies filtrar pel contingut ja no pots fer-ho, on les estadístiques que et donaven si ets una empresa ja no te les donen perquè has de pagar, inclús pagant no ho tens. Llavors jo crec que l'Elon Musk, amb tots els canvis que ha fet a Twitter, jo crec que ha fet perdre molt valor i molt d'interès entre els usuaris aquesta xarxa. És més, crec, ara ens ho diran, amb el baròmetre que s'ha fet aquí a Catalunya, però jo crec que Twitter cada cop interessa menys, en general, a la gent jove. I això vol dir que està a punt de morir.
De fet, jo també vaig destacar ahir el fet que Apple TV, o sigui, des del compte d'Apple, han penjat un episodi d'una sèrie de 50 minuts. Però, clar, vídeos llargs només ho pot penjar Twitter Blue, que és a dir, qui pagui a Twitter,
sí,
no?
Sí. Llavors, nosaltres vam fer la prova, amb diferents comptes que gestiono, i no té cap èxit.
No té cap èxit. No. Clar, és més a més en pantalla petita, veure un episodi d'alguna cosa no té... Clar, és que tinc ganes de saludar l'Arnau Sanz, perquè clar, també s'està fent a sobre tot això que diem. És el soci director d'Imagina. Hola, com estàs, Arnau?
Hola, Mariola.
Ara ens vens a presentar l'estudi que heu fet, però clar, crec que ratifica una mica les coses que està dient l'Albert, no? De moment.
Sí, jo crec que el model de negoci de Twitter ja estava bastant caduc. Aleshores, Elon Musk, no sé si comparteix o no les seves maneres, probablement no, però el xoc que ens està portant, com a mínim, és una mica entretingut. Jo crec que és un tot o res, no? És a dir, si seguia igual, Twitter probablement no podria seguir, i per tant doncs està començant a provar i a experimentar amb el Twitter Blue, amb les subscripcions i amb vídeos llargs i amb mil coses més.
Ja està una mica així. Va, segona cosa que tu destacaries, Arnau.
Perdona, volia dir una cosa de Twitter, i és que, tot i així, és molta la potència que té Twitter, perquè seguim, el llenguatge ho marca, seguim parlant de trending topic a qualsevol xarxa social i és una cosa pròpia de Twitter.
Que es va inventar Twitter,
O al final la gent diu, és que són trending topic a tot el món, o és el que parla la gent. No, és del que parla la gent a Twitter, que hi ha poca gent. Però continua tenint aquell prestigi, sobretot entre gent que ens dediquem a la comunicació, que li donem potser més importància de la que crec que realment té.
I polítics que continuen fent declaracions via Twitter.
Exacte.
Clar, que jo crec que això és una mica... Per això els mitjans de comunicació estem a remolc una mica de Twitter, perquè encara ja fan declaracions, i tot i que si és més com de la faràndula, els comunicats els fa a Instagram, també, no?
Sí.
Més aviat.
Sí, cert.
També parles de TikTok, no?
Sí, jo crec que podem dir que s'ha tiktokitzat el món audiovisual. Si ho recordeu, i no cal anar gaire lluny, abans deies, enviem un vídeo, i tothom deia, en format horitzontal, evidentment. Ara és al revés. Ara qualsevol cosa que demanes és en format vertical. La gent no diu, vaig a fer un vídeo, vaig a fer un TikTok. Sí. O sigui, ja ha entrat el llenguatge del
dia
a dia.
Mira, ara que hi ha l'Arnau aquí, jo me'n recordo que tu, als principis de TikTok, vas fer, no?, quan va passar de musical i a TikTok, tu vas fer un TikTok que es va viralitzar moltíssim, que va arribar a 1 milió, que m'ho explicaves, que era una tonteria molt gran, te'n recordes?
No.
Sí, a casa teva.
A casa n'he fet uns quants.
Et va agafar molt... Tu vas veure de seguida que TikTok...
Jo de seguida que hi ha una aplicació, estic allà, al principi es deia Musical.ly, i n'he fet molts vídeos...
Ja estaves a Musical.ly.
Ja estava a Musical.ly, sí, efectivament. I, per cert, l'Elon Musk va anunciar que segurament torna a Vine, no sé si segons se'n recorda.
Vine, és veritat.
Home, i tant.
Ens ho va dir la Belén l'altre dia. Sí,
segons
sí.
de vídeo.
Però això, és superfan de Vine, que era el que va portar l'humor a les xarxes socials.
Probablement la gran cagada de Twitter, eliminar-ho, perquè d'allà neixen alguns dels creadors de contingut que avui en dia, si tu un Jorge Cremades, van néixer al Vine.
Total.
Sí, perquè a més tenia l'editor dintre de Vine, podies editar, no calia fer un editor extern, me'n recordo d'això. Val, doncs això, la tiktokització de tot...
Fins al punt que hi ha teles, ara mateix... Samsung ha tret una tele al mercat que quan detecta que el contingut és horitzontal
la poses en vertical.
Vull dir que al final està marcant tot, i el que dèiem, la gent no diu vaig a gravar un vídeo, vaig a fer un TikTok.
Però això vol dir que la vida s'accelera, com també a la música també s'ha tiktokitzat, que totes les cançons ara les hem d'accelerar molt, no?
Clar, o sigui, a les discogràfiques, i jo que m'hi dedico una miqueta al món de la música via Operació Triunfo, te n'adones que totes les majors volen que cada cançó tingui com a mínim 15 segons, i ells ho diuen tiktokitzable. Que puguin anar a TikTok.
Una altra de les coses que destaques, microinfluencer prescriptor.
Sí, amb això tinc com sensacions contràries, perquè d'una banda m'agrada molt aquesta democratització del contingut, però de l'altra és veritat que no hi ha ningú que fiscalitzi si el que es diu és veritat o no, però avui en dia hi ha molta gent que gràcies a ells acabes consumint productes, sèries de televisió, et diria que restaurants, menjar...
Sí.
Que en algun moment hi hauria d'haver com una mena d'organisme, no ho sé, tampoc, jo no vull posar portes al camp, però hi hauria d'haver algú que digués, això que està dient aquest noi és cert, o aquests productes que està recomanant són saludables, o aquestes joguines que està explicant no són perilloses pels nens.
Vols dir una mica expertesa, no?
Sí.
Això, perdoneu, existeix a Twitter amb les notes, que són bastant recents.
Ah, les notes. Explica una mica això, torna a explicar. És com una mena de blog, no?
No sé si blog, però la gent pot afegir comentaris als tuits com si fos una certesa o no. Per exemple, si una foto està feta amb intel·ligència artificial i l'autor del tuit no ho posa i algú vol afegir, pot posar o bé la referència o el link o bé avisar que és molt probable o segur. Llavors, tu d'un mateix tuit, si la gent no s'ho creu o si vol veure les notes de la gent, pot afegir informació i inclús votar. Aleshores, hi ha usuaris que estan més verificats per afegir informació o verificar tuits.
Mira, clar, li certifiquen una mica la informació. I després també formats de televisió en directe. No, una mica.
Això a mi em sembla que és com una gran realitat que diem, i de fet ho parlàvem abans de començar el programa, estem la gent amb més curiositat del món periodístic, que ens hem fet, som els sèniors ara dintre de les xarxes socials, i en canvi te n'adones que els continguts que està fent la gent jove i que consumeix la gent jove a xarxes socials, ho sento, però té un punt ranci, perquè estem parlant de que l'Ibai fa les campanades, que l'1-2-3 el farà... 1-2-3, un programa que té 25 anys, que el farà de gref al seu canal de Twitch, o el Gran Prix, que també el faran a través de plataformes, la vetllada, o sigui, una vetllada de boxa que...
Estan recuperant com contingut antic per fer-ho a les noves digitals.
Sálvame. Operació Triunfo, que se'n va també a una plataforma. És a dir, els continguts de tota la vida són els que estan triomfant...
A les noves plataformes.
Llavors, què és? Aquests creadors de continguts de xarxes no són tan originals, o són prou llestos per saber que el que va funcionar primer a la tele ara els hi funcionarà...
La meva, jo penso que és falta d'idees.
Jo també ho penso.
Arnau, què penses?
Jo sempre penso que la nostàlgia
ben,
és
la
molt important i de la mateixa manera que les Converse van tornar i tornaran un altre dia, els clàssics mai moren i el que està canviant són les plataformes o la manera de consumir contingut. Però un Grand Prix funcionava fa 50 anys i funcionarà
clar, ara. Mira, doncs jo molt a favor de l'Among Us, que ara el faran en pel·lícula. O sigui, això sí que ho trobo bé, una cosa nova que ara passa de pel·lícula.
És el canvi,
joc.
És la inversa, però clar. Jo penso, per exemple, Ramon García, aquell senyor amb la capa i que feia les campanades amb l'Anna Obregón i tot. D'acord, o sigui, jo crec que el senyor ha tingut una vida professional i ha fet una sèrie de continguts supervàlids i ha tingut molta audiència, però ha de ser un referent per la gent de 13 anys? A mi, jo això és el que em pregunto. Com a presentador, jo a vegades em fa la sensació que s'han tornat com memes d'ells mateixos i
sí.
Que la gent jove...
No, és que jo crec que ells l'interpreten com a meme, eh? O sigui, jo crec que tots aquests icones, que en el seu moment van ser tops, jo crec que tu preguntes a la gent jove, se n'en recorden els que han tingut la vida meme. O sigui, si no, no se'n recorden, no? Perquè, clar, hi ha coses que ni les han viscut, no havien nascut.
En aquest cas, sí, però jo també trobo que la gent jove no pot tenir només com a referents gent de 20 o 25 anys.
Ah, d'acord, totalment. Ah, clar, totalment.
He de trobar la manera que la gent segueixi i li agradi programes amb gent amb una edat molt més que els que estem acostumats a veure en plataformes joves.
Clar, de fet, potser el problema és meu. Jo a vegades vaig a xarxes i busco continguts que em sorprenguin.
Clar, és que nosaltres ja ho hem vist.
I són coses que les he vist
no,
fa 20
anys i em sap
greu.
Però mira, ara si, per exemple, jo sempre dic que si ara agaféssim tots els continguts al pop-up que vam fer el 2016, els féssim ara, triomfarien.
Doncs fem-ho, fem un bucle.
Perquè jo crec que vam fer coses massa avançades ja, en el seu moment.
Ja. Potser és això, eh? Potser és
jo crec que ara, quan em començo a mirar les idees i penso, ostres, vam fer una cantada col·lectiva, vam fer un munt de coses que ara totes les faríem i tornarem a triomfar. Però ara, tot això ha sigut una mica tertúlia de xarxes socials, però ara anem a veure la realitat.
Em vas donar la vida, jo la dono per tu. 9 mesos a la panxa i surto de l'iglú.
Va, l'Agència de Comunicació Imagina i el Col·legi de Màrqueting i Comunicació de Catalunya han presentat, ahir van presentar oficialment, el primer estudi sobre això, sobre quins usos fem els catalans de les xarxes socials. I l'Arnau, doncs, a banda d'una mostra bastant interessant, heu fet, no?, per aconseguir aquestes conclusions.
Jo crec que és de les coses més interessants. Una mostra de 3.500 persones. Hem volgut comparar-nos amb altres estudis d'altres països, com Espanya i altres països del món, on les mostres són molt més petites i, per tant, crec que les dades i la fiabilitat és més gran.
A veure, anem a destacar una mica quines són les conclusions. A mi hi ha algunes dades que m'han sorprès i que tenen relació amb el que ha comentat una mica el Vico, per exemple, que dieu que Twitter va a la baixa.
Va a la baixa, però és veritat que és el primer estudi que tenim i, per tant, no tinc comparativa amb dades
no
a Catalunya, però no tinc dades, però tampoc dubtes de que sí que va a la baixa, però sí que és cert que depèn de com ho miris. Va a la baixa si ho comparem amb la percepció que majoritàriament tenim de Twitter, no? Que ara estàvem parlant de que està una mica sobredimensionada, perquè mitjans i altres pilars de la societat, doncs sempre Twitter ha sigut un canal, un altaveu, on influents l'han utilitzat per política o per mitjans o per dir certes coses. Aleshores, la realitat és aquesta. Jo crec que estem tocant de peus a terra en què Twitter és una xarxa amb menys usuaris que la majoria de gent es pot imaginar.
I diríem que la gran guanyadora és WhatsApp, que la considereu i la mireu com a xarxa social que és, no?
Si llegiu l'estudi, que us recomano que us el mireu, depèn de la diapositiva, ho afegim dintre les 7 xarxes analitzades i a vegades fora. Per què? Perquè WhatsApp, així com YouTube, són xarxes socials, però a la vegada doncs, són xarxes que jo dic silencioses, no? És a dir, tothom hi és, quasi per obligació, perquè són per xatejar o per veure vídeos, i després parlem d'Instagram, TikTok o Facebook com a xarxes més socials, no?
Per tant, una mica diríem que amb xarxes socials Zuckerberg continua tenint la paella pel mànec, no?
Meta i tot el seu grup va a l'alça, i sí, realment són referents aquí, i veurem els altres com continuen.
Clar, el tema TikTok diríem que és la que està més que va cap amunt i que ja és evident que ja podem descartar totalment aquesta sentència que alguns deien de TikTok es balla.
TikTok es balla i TikTok només està la gent molt jove. És veritat que la gent jove majoritàriament està a TikTok a fins als 35-40 anys, però podem confirmar que TikTok no és una xarxa només per adolescents. El jove sempre marca la tendència, i el que la tendència marca en els que els propers anys TikTok pot estar per sobre de Facebook, pot estar igual o per sobre d'Instagram, i per tant amb uns números d'una xarxa absolutament consolidada tant com a usuaris com per empreses, publicitat, tot el que envolta una xarxa.
Jo només he de dir que, per exemple, i he fet diversos experiments, no?, de dir un vídeo, per exemple, cada setmana aquí al Pop-Up fem un vídeo d'un minut d'actualitat d'alguna cosa, no?, jo a càmera explicant. Ho poses a Instagram i aconsegueix, sí, arriba gent, però és que ho poses a TikTok i arriba moltíssima més gent. O sigui, està funcionant molt més a TikTok que no pas a Instagram.
TikTok és una xarxa que ha canviat o està canviant el paradigma de la publicitat, de la comunicació. Si estem a TikTok sabrem que la majoria dels continguts que veiem estan al For You, són recomanats, per tant, sortim del segle més proper d'amistats i contactes que potser teníem a Instagram o a Facebook, i això fa que hi hagin cada vegada dos tipus d'usuaris. Això ens encantaria poder-ho analitzar l'any vinent. L'usuari que és més espectador, que només veu,
només mira i ja
escolta,
està.
I a l'estudi ens demostra que la gent jove està de 2 a 3 hores diàries a les xarxes, i a TikTok és la xarxa on més estona estan, i després usuaris que són creadors de continguts també, que també cada vegada hi ha més, però que són proporcionals a la població molt baixos, molt petits.
Clar, de fet, vosaltres heu estructurat aquest estudi en 4 grans blocs, que seria ús de les xarxes socials, activitat de les xarxes socials, publicitat a les xarxes socials i creadors de contingut, no? D'aquí, d'aquest tema, o sigui, estem mirant més que creant contingut o...
Cap dubte, és a dir, la majoria de gent és espectadora. I podem dir que les xarxes cada vegada són menys socials des del punt de vista de la interacció o des del punt de vista de la missatgeria, deixant a banda WhatsApp, i cada vegada són més xarxes o plataformes d'entreteniment. Això fa que els que estiguem empreses, els communities o els que gestionem contingut se'ns faci més exigent a l'hora de crear contingut, i que ja no val publicar una imatge, ja no val fer un tuit, ja no val 4 copies o 4 textos, sinó que cada vegada TikTok ens està exigint, no només a TikTok, sinó a la resta de xarxes, un contingut més elaborat, un contingut més en directe. Veurem cap on anem.
Clar, el temps d'ús diari a les xarxes és de més de 2,2 hores de mitjana i de més de 3 hores a la població més jove. De fet, jo quan he vist aquestes dades he pensat, o sigui, tenim molt poca consciència de quant temps ens passem a les xarxes socials. És una de les característiques que quan estem al mòbil consumint, el temps passa d'una altra manera. Clar, jo m'estic imaginant vosaltres preguntant això, a mi si m'ho pregunteu, ostres, em quedaria bastant bloquejada. Aquesta resposta costa, dir-la.
Sí, però és la mateixa pregunta d'altres estudis que hi ha, i per tant és veritat que és una dada que s'ha de fer amb pinces, però que és una comparativa bastant xula. I la conclusió és que no sabem si és una bona o una mala notícia.
Clar.
Perquè si ho comparem als països més desenvolupats del món, estem molt per sobre. Consumim una i quasi 2 hores més que països europeus, i altres països potser menys desenvolupats del tercer món consumeixen, sorprenentment per mi, 3 i 4 hores al dia. I per tant, bueno, hi ha un punt potser que hem de replantejar-nos, no?, inclús entre la gent més jove, però és una dada significativa sobre també la digitalització o la penetració de xarxes a Catalunya.
I vosaltres, a nivell personal, sou conscients quan esteu dins, quan esteu fora?
La meva vida ja no sap diferenciar entre feina i vida personal, així que no sóc vàlid per aquesta resposta.
Jo tampoc, i tu, Albert?
Jo hi sóc massa temps, massa.
Això ho sent segur, no?
Segur, i que supero les 3 hores, absolutament.
Però jo ara m'ho agafo rient, no? Però jo crec que, no sé... Jo és que sempre sóc positiva i tinc un optimista i pensant en un futur, jo crec que arribarà un moment que començarem a dosificar una mica més, no? O sigui, jo crec que ara la cosa és molt bèstia, no? D'estar moltes hores, perquè totes aquestes cançons que reflexionen, és que veig moltes cançons de gent molt jove que tot, per exemple, jo que sé, els Saxeni estan triomfant amb una cançó que diu "llenço el mòbil al mar, aquest estiu no penso mirar el mòbil", o sigui, tots reivindiquen no estar al mòbil, però tothom està penjant el que fa l'estiu a les xarxes socials. És una mena d'hipocresia estranyíssima. Què està passant?
Això des de sempre, però jo diria que no ens hauríem de quedar amb la dada de quanta estona passem, quantes hores, sinó què hi fem, perquè depèn de com. Clar. Pot ser positiu o no. Si la gent com jo aprofita les xarxes, les plataformes, com deia, per formar-se, per comprar, per entretenir-se, bueno, amb el seu just temps, doncs són coses que poden ser útils. Si estem 3 hores veient gent ballant, explicant acudits i coses una mica absurdes, doncs potser sí que és més preocupant.
Mira el Saxeni.
Comprar un bitllet genèric per tal de tornar al lloc on sempre he volgut estar. M'he posat de tot el mòbil, el soroll que fan les copes, així no es distingeixen si em volen trucar, si
veus?
Em volen...
Va fent tàctiques, s'ha posat el to de mòbil, les copes, perquè el que ell vol és brindar i no mirar el mòbil. Tothom està reivindicant sortir del mòbil i tots estem dins del mòbil, no?
Totalment, totalment. Jo crec que és un problema, però el que apuntava l'Arnau és molt bona reflexió. Si tu dediques aquest temps a coses productives, doncs és com qui abans no ho vull comparar, però és com que abans estava formant, per exemple, en màrqueting, llegint llibres, doncs ara es pot formar veient petits vídeos a TikTok o veient un curs a YouTube. Però el problema, per mi, i per mi sí que ho és, jo crec que sí que és un problema, és les hores de, que et passes davant d'una pantalla badant. Simplement que no saps ni com hi has entrat. Bueno, hi ha la frase aquesta, TikTok saps com hi entres, però, o quan hi entres, però no saps
però
quan
mira,
surts.
Això és un canvi, una oportunitat per les marques i per la publicitat, perquè una de les
totalment
coses que serveix aquest estudi és per, a veure, gent, hi ha gent que teniu productes i esteu perdent el temps si no esteu aquí, perquè el que arriba a moure les compres, les xarxes socials, és una cosa que no som conscients. L'estudi ho remarca, això.
Sí, el 80% de la població compra a través de les xarxes, també dels influencers, que estan força ben valorats. La publicitat també, crec que un 70-75% de la població la valora positivament, el que demostra que anem a més. De fet, aquestes dades són més, podrien ser més altes si no fos per la població gran, que és, també és una petita anècdota de l'estudi, i és que hem volgut fer-ho a partir dels 16 anys, però també fins a no sé quina edat, però fins a que a vegades els estudis es limiten als 65 o als 70 i nosaltres hem volgut...
99,
no? Com els jocs. I el que demostra que la tendència és aquesta, no? Que al final les xarxes s'estan començant a adaptar per comprar a través de les pròpies xarxes i els usuaris cada vegada més li donen més credibilitat als productes, als serveis, com a font d'inspiració.
I sí que els últims temps el que ha passat molt, que és una crida que jo he fet sempre molt des del pop-up, no? Que les marques apostessin per creadors catalans, no? Diu, ens falten continguts en català a les xarxes, o si les marques promocionen aquests creadors, i això està passant bastant, no? Que els creadors de contingut són claus per usuaris i empreses, i però l'estudi diu que encara no prou en català.
Jo crec que ho estem notant, no? Que l'estudi per veure que s'està notant un canvi. El canvi és probablement pel que deia abans, de que les xarxes abans eren molt més tancades pels algoritmes, ara són molt més obertes, inclús accepten el català, i el model de negoci dels influencers també està virant cap a un model on els usuaris formen part dels seus ingressos, no? Amb subscripcions com Twitch o Patreon, o fins i tot les plataformes comparteixen els ingressos en publicitat amb els creadors de contingut. Ho ha anunciat Elon Musk també a Twitter, que va anunciar les subscripcions on tu, com a usuari de Twitter, pots oferir continguts premium als teus seguidors, també Instagram. Uh-huh. Això vol dir que si abans els influencers tenien l'excusa de dir no ho faig en català perquè arribo menys gent i perquè no em podré guanyar la vida, aquesta excusa més o menys es pot dir que s'ha acabat, i per tant estem notant, jo crec, que cada vegada hi ha més creadors de contingut. L'estudi és bastant alarmant perquè ens diu que sí, que la gent molt jove segueix influencers o creadors de contingut en català, però la gent a partir dels 30-40 anys les xifres són molt, molt baixes, una mica preocupants, i per tant tenim feina a fer.
Sí, això és brutal, o sigui, la gent, estem dient, la gent jove al català no passa del català, i l'estudi diu que de 14 a 20 estan parlant i estan consumint continguts en català a les xarxes socials, i són la gent més gran que no. O sigui, jo m'he quedat brutal, això, no?
Per una banda és preocupant, però per altra banda, com que la gent jove es qui tira del carro, és el que crec que anirà passant.
Que està bé, no?
Llavors, les dues coses. El model dels creadors i dels usuaris, doncs crec que anem a millor, segur.
I esteu d'acord amb mi que el català tindrà molta vida a les xarxes socials i al món digital si hi ha gent de totes les edats fent continguts? Perquè estem com focalitzant molt amb els joves, però, per exemple, Albert, tu te recordes que al llarg d'aquesta temporada ens vas presentar el mecànic de TikTok, el
sí?
No sé què. Si tots aquests estiguessin fent-ho en català, tindria una vida, la llengua?
Absolutament. El que passa és que la gent més gran també és una gent més acomplexada a l'hora de fer continguts, i també,
clar,
si són influencers, tenen aquesta mentalitat antiga que comentava l'Arnau de és que ho faig en castellà perquè arribo més gent. Doncs, noi, potser també t'estàs barallant amb molta més gent per destacar. En canvi, si tens un nínxol, que és el mercat català, que és el teu idioma, que és la teva llengua, que és el teu mercat que coneixes, i que els teus seguidors saben que tu ets un referent, també t'anirà més bé. Passa com amb la música. No ens cansem de dir, és que la música en català, els tiets estan demostrant...
És que estan trencant tots els prejudicis que
fer música moderna en
brutal,
català, però
brutal.
No ells, la Julieta...
No,
o sigui,
molta gent.
Hi ha una generació de gent desacomplexada que parla un català potser menys correcte, amb anglicismes, amb alguns castellanismes i amb algunes paraules que potser no són tan acadèmiques, però que aconsegueixen arribar a moltíssima gent, i que l'Ibai acabi ballant sardanes,
clar,
o que l'Aitana, que la veu tot el món, balli sardanes.
Sí.
Doncs si això ho extrapolem i passa també al món dels creadors de continguts i gent de 35 anys que té una botiga o que té una empresa, comunica sense complexes en català, també farem que això creixi, i tant.
Doncs escolta, ha estat encantat que aquest últim taller de xarxes socials hagi estat amb dos dels grans, que és l'Arnau Sanz i l'Albert Vico.
Per edat, no? També?
No, l'edat no és cap... L'edat no té res a veure. veure'm.
Parlava per mi, Arnau, tu jove.
Escolta, gràcies, Arnau. I no, dic que tu ja estàs... Jo ara estic molt a l'expectativa i teniu com molta pressió de la gent que fa xarxes Operació Triunfo, mm-hmm. perquè cada vegada que torneu innoveu d'alguna manera.
Sí.
Jo crec que ara deveu estar una mica pressionats. Què feu sota el paraigua de Prime Video?
La pressió és molt benvinguda, punt 1, i fa molts mesos que hi treballem. Farem moltes coses que no s'han fet mai.
Sí?
Sí.
No pots dir una algú?
Farem moltes coses que no s'han fet mai, que poden sortir molt bé o poden sortir molt malament, però farem coses que no s'han fet mai, perquè és el que ens demana el cos, també. O sigui, la resta de coses ja les hem fet.
I se sap la data, no?
Quan comencem?
Sí.
Dilluns.
Ah, no, clar, comença el càsting a Saragossa, no?
A Barcelona. Dilluns comencem a Barcelona.
Dilluns comencem a Barcelona?
A Fira de Montjuïc, sí.
Ah, doncs ja estarem pendents, tinc ganes de veure això. Albert, moltíssimes gràcies per tot.
A tu. Gràcies per tota la temporada i pel que se sent a la ràdio.
Gràcies. Va, mira, ara la pregunta d'avui que estem fent. Has sentit a parlar de la computació quàntica, Arnau?
Moltíssim, m'encanta.
T'encanta la quàntica?
M'encanta.
No et preguntaré, no et diré que la defineixis, perquè tenim una experta preparada. Per tant, et lliuro d'això. Sabries definir-ho?
Et sorprendria el que vaig fer durant la pandèmia investigant sobre quàntica i sobre física nuclear i aquestes coses.
Per favor, ens dona la frase. Què és la computació quàntica?
No vinc preparat per...
Veus?
Soc aficionat, però
aficionat
no soc expert.
Aficionat a la quàntica. Se n'ha de parlar d'això, oi?
No serà una xarxa social, però serà una cosa tan important com l'internet.
Ostres, i la IA? Supera la IA la quàntica? Que fort. Albert,
jo escoltaré l'experta, no en tinc ni idea.
D'acord. Ara vosaltres, heu sentit a parlar mai de la computació quàntica? Una pausa i us ho expliquem.
La consulta de dos quarts.
Has sentit a parlar de la computació quàntica? Avui anem forts, és que aquesta pregunta l'hem deixat tota la temporada. La fem avui? No. I clar, això ja s'acaba, l'hem de fer un dia o altre. Sílvia Creus, bon dia.
Hola, bon dia, Mariola.
Explica'ns-ho, què és la computació quàntica?
Mira, no us ho vull explicar perquè és que no ho entendríeu.
No ho entendríeu.
És massa nivell.
Va, què diuen a xarxes? O sigui, han sentit a parlar de la computació quàntica?
Doncs mira, t'he de dir que a Twitter guanya el sí, amb un 56%, i a Instagram i a Facebook guanya el no, a Instagram amb un 27% i a Facebook amb un 10%. O sigui, majoritàriament... no se sap.
Doncs per això avui us hem portat aquesta convidada, tot i que hi ha algun comentari, el Carles Quintana, que és molt pro,
sí.
És molt seguidor del pop-up, ell diu que ha parlat d'una novel·la de ciència-ficció,
sí,
fins
diu
i
que
tot, no?
Cavall de Troia, un explorador viatja a la Palestina de Crist, d'una vara que dins seu conté un ordinador potentíssim. El seu funcionament és quàntic, això permet un grau de miniaturització sense precedents.
I també reivindiquen el Joan Anton Català, que també parla de totes aquestes coses.
Sí.
Va, anem a descobrir què és la computació quàntica i quines millores pot aportar a les nostres vides. Ara ho intentarem entendre amb l'Alba Cervera. Ella és doctora en computació quàntica, investigadora del Barcelona Supercomputing Center i coordinadora del projecte Quantum Spain, que aconseguirà alerta al primer ordinador quàntic basat en tecnologia europea. Alba Cervera, hola, benvinguda al Pop-Up.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, gràcies. Només per presentar-te ja hem dit com a mínim tres coses que ens costa d'entendre. Computació quàntica, tot i que va relacionat amb ordinador quàntic, tecnologia europea, que costa d'interpretar, no? Ens ajudes una mica a desxifrar de què estem parlant?
Sí, clar. Sí. Començant per la primera gran pregunta, no? Què és un ordinador quàntic o què és la computació quàntica? I, bueno, tenim moltes maneres d'explicar-ho. Però al cap i a la fi no deixa de ser un nou paradigma de computació. O sigui, al final nosaltres tenim ordinadors i els utilitzem doncs, per fer moltíssimes coses, des d'enviar un e-mail a fer simulacions del clima o de medicaments o de moltes coses, no? El que passa és que amb els anys cada cop es necessita més i més potència de computació i un exemple és aquí al BCC, a Barcelona, tenim un dels superordinadors més potents d'Europa i el més potent d'Espanya, per això, perquè cada cop les necessitats són més altes. Llavors hi ha determinats problemes que als superordinadors se'ls queda una mica curt perquè es transforma en una cosa molt complicada, no? I aquests problemes són precisament aquells relacionats amb entendre el món microscòpic, el món dels àtoms, de les molècules, de la llum, etc., que és el món dominat per la física quàntica. Llavors, ja des de fa molts anys es va proposar ostres, si això és difícil per un superordinador normal, per què no fem un ordinador que tingui les mateixes lleis de funcionar que el que volem estudiar? I aquest seria doncs, un ordinador quàntic. Llavors, no, hem descobert que no només és més eficient, en teoria, perquè ara estem en procés d'entendre-ho bé, no? Però en teoria és més eficient per entendre aquests sistemes concrets, o sigui, el de la química, ciència de materials, coses relacionades amb el món microscòpic, sinó que, a més, hem descobert que determinats determinats problemes matemàtics que són molt complicats es tornen eficients amb l'ordinador quàntic. Ah. Llavors, això, clar, t'obre tot un ventall de possibilitats de la computació quàntica, doncs pot anar més enllà de la computació tradicional.
Es busca rapidesa, suposo, no?
Es busca diverses coses. Per una banda, rapidesa. També, molt relacionat amb la rapidesa, és el temps de computació, clar, que no volem que estigui l'edat de l'univers calculant sense acabar, no?
Clar.
I també es busca eficiència energètica. I és que al final els superordinadors gasten moltíssima energia, òbviament, i tots que tenim el mòbil o l'ordinador normal es recalenta molt fàcilment, doncs imagineu-vos un ordinador molt potent, no? Llavors, els ordinadors quàntics, determinades tecnologies, i és que hi ha diverses maneres de fabricar-los, són molt eficients energèticament.
Això sí que és una bona notícia.
Per tant, també s'està estudiant no només quines aplicacions poden ajudar a accelerar, sinó també si les mateixes aplicacions poden ser més eficients energèticament. Tot això en un pla que estem estudiant ara mateix, un pla teòric, i ara per fi podem començar a fer les primeres proves de veritat, no?
I com ens hem d'imaginar aquest ordinador? També és d'aquells que ocupen molt d'espai o és un ordinador que físicament és semblant a un dels que coneixem?
Doncs depèn una mica de la tecnologia i també depèn amb quin comparem, no? Perquè al final hi ha molts tipus d'ordinadors normals, des d'un mòbil, que és un ordinador, fins a un superordinador que ocupa tota una sala gegant, no? També depèn de la potència de càlcul. Però així, el que tu t'esperes quan veus un ordinador quàntic, depèn de la tecnologia, serà una cosa o una altra. I és que, a diferència de la computació normal, hi ha moltes maneres de fabricar ordinadors quàntics. En concret, el que tindrem al BCC, aquí a Espanya, està basat en una tecnologia que es diu qubits superconductors, i això el que vol dir és que necessitem refredar molt el xip quàntic, refredar-lo a temperatures de més baixes que l'univers, o sigui, menys 273 graus centígrads, i és pràcticament el zero absolut de temperatures que no podem baixar més perquè les lleis de la termodinàmica ens impideixen.
Que haureu de treballar en una nevera o què?
Literalment és una nevera molt sofisticada. De fet, és tecnologia que existeix des de fa més de 10 anys. El que passa és que aquests últims anys s'està aplicant a la computació quàntica, és de criogènia. Llavors, bàsicament, és un cilindre d'un tamany, de diferents tamanys, però podríem dir un diàmetre de 50 centímetres, una cosa així, potser una mica més, que es refreda a temperatures molt baixes. Llavors, aquest refredament és com una nevera i això vol dir que el líquid refrigerant, en lloc de ser el típic de la nevera que tenim a casa, doncs és heli líquid, l'heli dels globus, diguem, doncs això, però líquid. I això fa que baixi la temperatura doncs tant. Llavors, a sota d'aquesta nevera posem el xip quàntic. I allò, bueno, és un xip que soldem allà, hi ha una sèrie de cables que entren, però que bàsicament l'estructura des de fora és un cilindre tancat on dins està tota la màgia, diguem, no? Està tota la computació quàntica i al costat doncs, hi haurà una sèrie de cables que entren a dins que bàsicament envien les ones que controlen el xip quàntic.
Clar, això que deies és que, clar, voleu fer el projecte Quantum Spain és tenir aquest ordinador quàntic, un ordinador quàntic al Barcelona Supercomputing Center, i també gràcies també als fons New Generation, no?
Exacte.
Això. I clar, això què vol dir? Que haureu de tenir una zona en el BCC així com refrigerada, això que explicaves?
No exactament, perquè al final el refrigerant és com una nevera, tu tens a l'aparell, la instal·les i ja està.
A fora no fa fred, clar.
Exacte, a fora s'està normal, no? Llavors, sí, efectivament, nosaltres ara hem d'acondicionar el lloc on l'instal·larem, simplement perquè necessitem doncs, deixar l'espai per posar aquesta nevera, no? I sí, efectivament, l'objectiu és tenir-lo aquí en situ, perquè ara mateix es pot accedir a ordinadors quàntics en el núvol, i hi ha moltes empreses que ofereixen aquest servei, de les més conegudes doncs és IBM, per exemple, no? Van ser els primers que van oferir accedir al núvol. O sigui, jo des de casa meva envio el meu codi, s'executa al seu laboratori i em retorna el resultat. Aquí el que volíem és tenir-ho en situ. Per què? Perquè al final qui operarà aquesta màquina i qui sabrà com funciona serà personal d'operacions del BCC.
Clar.
Per tant, no només podrem accedir a la màquina nosaltres i donar accés a tots els usuaris interessats que hi hagi, sinó que a més nosaltres mateixos sabrem com utilitzar-la i sabrem què hem de fer.
Clar, és un pas endavant perquè tal com expliques, acabes subcontractant a la quàntica, no? O sigui, de dir, si t'ho fan en el núvol, dius, em podeu fer aquest resultat i ells tenen els seus ordinadors, però que en aquest cas els tindreu directament. I, clar, no sé, és una mica críptica aquesta pregunta, però el Mare Nostrum s'entendrà amb l'ordinador quàntic? O són dos sistemes diferents?
Has donat en la pregunta ideal en aquest sentit, eh? I és que el Mare Nostrum és un superordinador i el que s'està ara... És un ordinador que no és quàntic, que és normal.
No, és dels més ràpids i dels
exacte.
Més potents d'Europa.
De fet, ara
no?
Estem a punt de posar en funcionament Mare Nostrum 5, la cinquena generació, que és encara més potent, no? Però precisament el que s'està estudiant molt en el món de la supercomputació és com juntar les dos tipus, no? Juntar el que ja tenim amb els quàntics i veure si el quàntic doncs, pot ajudar-nos a accelerar certs càlculs o al revés, o el tradicional, ens pot ajudar a millorar el quàntic. Mm-hmm. Llavors, s'està hibriditzant tot això i per això és tan important que centres com el nostre, que ja té superordinadors, tingui també ordinadors quàntics i així es puguin ajuntar. Mm-hmm. I d'aquí ve una mica el projecte europeu, que és el següent, la continuació de Quantum Spain, i és que per Quantum Spain tenim un ordinador quàntic, pel projecte europeu, que és un segon projecte, tindrem un segon ordinador quàntic, que serà complementari a l'altre, i l'objectiu d'Europa és que, per una banda, aquests ordinadors quàntics es connectin amb els superordinadors que ja existeixen, i per altra banda, que la tecnologia que els fabriqui sigui 100% europea o al màxim europeu.
Clar. Crec que hi ha una pregunta a xarxes, no,
sí,
Sílvia?
Sí, el Marc pregunta en quin llenguatge parla l'ordinador quàntic.
Doncs el llenguatge en realitat és a nivell de programació per a qui ens escolti que sàpiga una mica més d'això, es programa amb llibreries tipus Python o tipus llibreries normals de computació, perquè al final el que és quàntic en un ordinador quàntic és el hardware. El software, o sigui, com el controlem i com el programem, encara que el programa no té res a veure amb un programa normal, però es fa des d'una llibreria de computació bastant, entre comilles, estàndard, no? Llavors, mm-hmm. s'aprofita molta computació tradicional també per la quàntica.
Ara que hem estrenat un podcast sobre ciberseguretat, crec que gràcies a aquest ordinador es pot avançar molt en matèria de ciberseguretat, no? Per què?
Doncs, en part sí, perquè el que hem mencionat abans, que hi ha problemes matemàtics que hem descobert que els ordinadors quàntics poden fer de forma més eficient, el problema per excel·lència és la factorització de números, que es va descobrir als 90, i el problema que té això és que factoritzar números, que pot ser una cosa molt innocent, resulta que tota la ciberseguretat es basa en que factoritzar números és molt difícil. Llavors, clar, si apareix un ordinador quàntic que ho pot fer fàcil, clar. Ens ho hem carregat tot. Llavors, el que s'està mirant ara és, per una banda, hi ha dues estratègies. Una estratègia és fem criptografia quàntica. Hi ha molta gent treballant amb comunicacions quàntiques i en fer aquesta criptografia 100% quàntica de forma que sigui resistent a tots aquests atacs. I l'altra manera, que és més a curt termini, perquè l'altre és molt experimental, és fer criptografia que se'n diu postquàntica. O sigui, és criptografia normal, diguem, no utilitza un ordinador quàntic, però diguem que canviem l'algoritme perquè sigui resistent a un ordinador quàntic, i per això és tan important assegurar-nos que serà resistent, perquè si no, tindríem problema.
Alba Cervera, t'hem de fer l'onada, perquè, clar, escolta, ja ho entes tot, eh? És molt fort, això.
Me n'alegro.
Vull dir que avui reunim tot, no? Dona, o sigui, tot. Per tant, perfecte, Alba. I no sé, res, amb un sí o un no, o sigui, d'aquí 30 anys tots els ordinadors seran quàntics?
No.
Ja està.
I és simplement per una pregunta, una manera molt fàcil d'entendre-ho. Nosaltres no necessitem un superordinador per enviar un WhatsApp.
Clar.
Doncs l'ordinador quàntic és d'un propòsit específic per determinar els problemes i tot estarà junt i tot ho utilitzarem de forma híbrida, segur.
Alba, gràcies. Bona feina. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I també tot el que esteu fent al BCC. Bé, fem una pausa ràpida i avui, atenció, que després de la publicitat estrenem una cançó que es diu Carles Porta.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos.
Ja des de petita sempre m'ha agradat que m'expliquin bé què ha passat. Estava molt atenta per entendre bé qui és l'assassí i el motiu pel que m'ha...
Bam Diti, guanyador del Premi Sons de la Mediterrània el 2022, que presenta el seu primer senzill, Carles Porta. La cançó està dedicada al periodista, escriptor, director, productor i guionista de Crims, una mostra del que serà el seu àlbum de debut, que es publicarà a la tardor. Ja veieu, és que Carles Porta, jo li deia de forma amable i per xarxes, és ja un mem de la cultura popular a Catalunya. Bé, anem a veure de què parla la xarxa per tancar el programa d'avui. Pedro Sánchez ha acceptat la invitació de participar en un podcast.
Sí, es diu La Pija i la Quinqui, és un podcast creat per Mariang i Carlos Peguer amb milers de joves seguidors i per on ha passat, per exemple, Rosalia. Dimarts va fer un tuit convidant-lo i, sorprenentment per ells, els primers, va respondre: desitjant anar-hi, digueu-me quan i on, allà hi seré. Gràcies per la invitació.
Veus, tancant a través de Twitter una entrevista. El Hormiguero i Pablo Motos tornen a ser tendència.
Sí, ahir va ser el torn de Núñez Feijóo, Twitter és ple d'opinions i comparacions, l'entrevista ha fet trending topic la paraula taronges, amb gairebé 40.000 tuits, ja que el candidat del PP va dir que un quilo de taronges costa 0,12 euros i una bossa de plàstic 0,15. I va reblar amb un indignat: us sembla que una bossa de plàstic valgui més que un quilo de taronges?
És tendència Brad Pitt, Sílvia?
Sí, perquè una dona ha denunciat que li han estafat a través de Facebook 170.000 euros fent-se passar per ell, fent-li creure que tenien una relació i que farien una pel·lícula. Us prometo que no sóc jo, eh? La senyora des de Granada.
I encara és força amunt del trending topic el nom de Carmen Sevilla.
Sí, que va morir dimarts i continua rebent homenatges dins i fora de la xarxa, i a més el seu fill, Augusto Algueró, ha fet declaracions per primera vegada en arribar al tanatori.
Doncs els deixem escoltar una mica d'aquest gran hit que Carles porta. Tornem demà a la 1:05. Adéu!
Sentint el que ens vols dir quan poses llum a la foscor, ara és mai, no tinc por.
Vera us ha ofert el pop-up de Catalunya Ràdio.
Poses llum, ai Carles, ai Carles, ai Carles.